¿Con qué
¿Cuánto
sí?
tiempo se va a embalar la olla?
Vale, perfecto.
Pero
No, se te embala la olla, que se te anda a dar a la olla. Bueno, si se va.
Tot això no, no, de moment són proves, eh? Núria. No teníeu res millor fer aquesta tarda o què? No, eh? Està bé aquí.
Home, clar. No, imagina si ens creuem aquí ara.
Ja sé, potser un ball així.
Doncs benvinguts, benvinguts a tots en aquestes converses de ràdio que estem organitzant aquí a Ràdio Barcelona amb motiu del centenari d'aquesta casa, amb totes les veus, les icones que han anat transcorrent per aquí al llarg de tot aquest temps, i particularment tinc l'honor que m'hagin emparellat amb una d'aquestes institucions.
Hola, molt bona tarda. Són les 3 i com cada dia posem en marxa el nostre programa. És Dial 828.
Adelina Castillejo, benvinguda.
Moltes
a
gràcies,
casa teva,
gràcies.
Ben tornada.
Gràcies.
Ja us anticipo a tots que l'Adelina, en una conversa que hem tingut abans per preparar aquest moment, m'ha explicat que això d'anar tirant de batalletes no li va gens.
No.
Per tant, intentarem fer-ho lleuger i no anar massa enrere, però alguna parada però, obligada.
Però Déu-n'hi-do si s'ha anat enrere amb aquest fragment. Una veu de nena que impressionant.
Escolta, però tot una baguassa. Ja hi anirem. Aquí, si sembla, comencem pel present. Ara
sí.
Ja no fas ràdio,
no.
Però la consumeixes?
I tant. Jo ho escolto tot, perquè així es puc opinar. Si no, no pots opinar si no escoltes.
I què opines de la ràdio que hi ha actualment, de l'oferta?
Hi ha de tot, com sempre, igual que abans. Hi ha bona ràdio, hi ha bons professionals, i després hi ha coses que no m'agraden, però és normal, no ens agradarà tot.
Tu ets més de matins, de nits, de tardes?
Ah, no,
perquè, jo... no, perquè no és el mateix tipus de registre, eh?
No, jo escolto sempre la ràdio, tinc aquest costum des de sempre, era professional abans i ara és per plaer. Sempre la ràdio connectada, l'escolto a totes les hores, sí. I
tu...
parlo.
Parles amb la ràdio,
clar, eh? Esclar, si està bé ho dic, si està malament també.
Tu vas forjar-te a Ràdio Sabadell, comences allà amb 17 anyets, i
sí,
després
sí.
Aterres aquí, tu expliques, tricotejant teletips, no? Una mica. Aquí a la redacció tenim un company que ha aterrat fa poquet, que s'ha incorporat fa poc, i ell s'autoanomena el timbaler del Bruc perquè es passa el dia repicant. És una fase que hem de passar tots en el món del periodisme, no? S'ha de començar picant pedra per poder evolucionar i acabar doncs, presentant un programa.
Suposo que hi ha moltes maneres de començar la carrera. Jo, en realitat, de Ràdio Sabadell no vaig venir a Ràdio Barcelona, vaig passar
Miramar.
Per Ràdio Miramar i per Ràdio Espanya de Barcelona. I ja a Ràdio Sabadell jo tenia els meus programes. És a dir, jo des de sempre he tingut els meus programes. I després he fet de tot, perquè jo he estat, això sí, una treballadora de les de picar pedra o fer de tot. I era un moment professional, de fet era un moment social, en el que la gent jove es preparava per pràcticament tot. I jo he fet de tot, he fet informatius, he fet retransmissions, he fet menys esports, jo crec que esports no he fet mai res, però entrevistes amb esportistes sí que he fet, o sigui, sí, això sí. I he fet a la redacció de Ràdio Barcelona, però a mi informatius no era...
Se't fa bola, eh?
Sí, em fa una mica bola, sí. És a dir, està molt bé, m'interessa molt escoltar la informació relacionada, tota la que fan els companys que cuiden això, però no era el que a mi m'interessava. A mi el que m'interessava sempre ha estat o el món de la cultura o el món del que significa les persones i tot el que les envolta. I sobre això he centrat la meva carrera. He tingut la sort de poder-la centrar perquè hagués pogut continuar fent unes altres coses, depèn, no?
Tu has fet gairebé tots els papers de l'AUCA, sí, diríem, en el món dels mitjans de comunicació. Una mica amb el que estàvem comentant ara, em porta a la reflexió de, n'hem parlat alguna vegada en una conversa fora d'aquí, veterania versus joventut, no? Sí. Com totes dues coses es complementen i com una ha d'alimentar l'altra.
Sí, jo crec que és molt important, però no només a la ràdio i als mitjans de comunicació. Penso que la vida és això. No, les persones no estan separades dins la societat. I jo he après molt de les persones grans amb les que he hagut de treballar i tenia un gran respecte perquè si escoltes els que han estat abans que tu... És a dir, hi ha una tendència a pensar que el món comença en tu. No, el món no comença en tu. Tu ets un graó de l'escala, no? I llavors les persones que han estat abans que tu tenen una experiència, han tingut unes vivències i penso que les persones podem aprendre. Això aplicat a la vida i aplicat a la ràdio exactament igual. Si tu treballes amb persones de totes les edats, cadascú pot aportar una riquesa diferent. La joventut posa la força i les persones més grans posen l'experiència. I el conjunt és el conjunt és un bon resultat, penso.
I aquí les veus crítiques d'un costat i l'altre, no? Els que critiquen la veterania acostumen a qüestionar el que anomenen la generació TAP, no? També la nostra és una professió on pots anar allargant sí, la teva vida sí, professional. Què diries sobre això?
Que jo estic en contra de la generació TAP. També he tingut... A veure, jo considero que he estat una afortunada en aquesta professió, perquè va haver-hi un moment, quan jo treballava a Catalunya Ràdio, que em van dir, pots continuar fent ràdio, t'oferim aquest programa, o pots dedicar-te a fer gestió, t'oferim la direcció de Catalunya Cultura. Doncs jo què vaig agafar? El més difícil. I llavors, jo vaig ser, per comptes de generació TAP, fent un programa que podia fer una persona més jove, em vaig dedicar a agafar totes les persones joves que van posar sota el meu tutelatge, diguéssim, i intentar que poguessin fer les coses el millor possible, donar-los les oportunitats, les eines, les facilitats. I per això considero que vaig estar afortunada, no vaig ser TAP, al contrari, vaig poder ser plataforma de moltes carreres de veus que ara esteu escoltant en diferents emissores i que van començar sent becaris.
Com ara?
A Catalunya Cultura.
Com ara?
Pues no sé, el Francescano va ser un... molta gent de la que ara està a informatius de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, l'Estel Batet, la Eva Compte, totes aquestes professionals bones eren becaris a Catalunya Cultura.
I després hi ha l'altre bàndol, no? El que diu, escolta, els joves d'ara es pensen que ho han inventat tot, però probablement sense la seva energia tampoc no? La cosa quedaria estancada.
És que jo crec que s'ha d'acompanyar la gent jove. No se la pot criticar ni apartar, ni donar-li tampoc tot, és a dir, s'ha de tenir una mesura. Jo crec que és molt important les decisions que les empreses prenen i la línia que volen agafar. I en funció d'això, agafar tot el que saben la gent jove, que saben moltes més coses, perquè estan vivint en una altra època. Saben les actuals i els d'abans saben les d'abans. Però tampoc es pot oblidar que encara que tinguem anys, estem vivint ara. I jo sóc gran, però sé el que passa ara també. És a dir, que es poden combinar les dues coses.
Nosaltres al programa, aquí a Catalunya, ens va passar no fa gaire que una de les persones que s'ha incorporat, que fa xarxes, que és més jove, li vam parlar d'Anna Belén i no li constava, no?, en el seu arxiu qui era Anna Belén. Però a la vegada ella ens fa el contrast de dir, de vegades ens parla d'artistes musicals, de... no sé, jo recordo la primera vegada que em va dir Turizo, no tenia ni idea
qui era.
De qui era. No?
Jo sí que sé qui és.
Això és perquè escoltes la ràdio.
Clar.
Llavors, això enriqueix,
sí,
no?
Sí, clar, és que és molt important, és molt important. Però penso que hi ha un dèficit d'interès per la cultura, en general, no parlo ni de la música ni del teatre. A l'època, en el moment social que jo era jove, socialment, no parlo de la ràdio, tenir cultura era un plus. I la cultura podia ser un esglaó social. I en aquest moment sembla que la cultura com que no importa, com que no té tant valor. És a dir, és com si tot hagués de ser improvisat, espontani... No, sí, tot això està molt bé, però pots improvisar i ser espontani quan tens al darrere un coixí. I llavors, aquesta falta d'interès per la cultura jo sí que la trobo a faltar.
A la ràdio la fem persones que tenim amb la nostra veu, no? Però després hi ha les veus en majúscules del món de la ràdio, tu ets una d'elles, ara em diràs, no,
vols dir?
Tu ets una d'elles, la Rosa Badia és una d'elles, Gabilondo, el Buenafuente, n'hi ha unes quantes. Jo vull preguntar-te, tu, quan deixes anar aquesta veu per comunicar-te amb els oients, a casa seva, en els seus moments més íntims, el Gabilondo ho deia, acompanyant-los al llit, a la dutxa, penses en alguna persona en concret? Li poses cara a l'oient? Te l'imagines? I com
sempre,
te l'imagines?
Sempre. No, no me l'imagino de cap manera, però m'imagino una persona. Jo crec que s'ha de tenir molt respecte pels oients, molt respecte pels entrevistats i molt respecte pels oients, i pensar sempre que t'estàs adreçant a persones. I si fas això, arribes. Jo no crec que sigui una qüestió de la veu, que sí, però no per ser la veu més bonica arribes més, perquè hi ha gent que no té una veu bonica i arriba igual. Jo crec que és el que tu li poses a la veu.
Clar, més enllà d'aquestes textures, que són importants, un periodista no és només la veu, també és el seu cervell i les preguntes que fa al llarg de la teva carrera.
I la cultura que tens.
I la cultura que tens. Al llarg de la teva carrera tu n'has fet unes quantes de preguntes.
Nos gustaría saber cómo le gusta a usted más que la llamen, si Señora de Pujol o Marta Ferrusola.
No, pues a mí me da exactamente lo mismo, soy las dos cosas, por nacimiento Marta de Ferrusola y por casada Señora Pujol.
Usted, señor Chillida, que tiene obras expuestas en muchísimos países, en Londres, en Roma, en Zúrich, en América, usted está unido a pesar de todo a su tierra, o por lo menos de esa sensación...
Hombre, no voy a estar, yo soy vasco como un árbol, yo tengo mis raíces allí como los árboles.
Me pregunto, si don Camilo José Cela dice lo que dice para escandalizar, si lo dice porque lo siente, si lo dice para epatar, o lo dice porque realmente cree que la sinceridad es lo primero de todo en la vida.
Pues a lo mejor por ninguna de esas causas. Yo hablo en español, que hablaba Quevedo, escribo el español en que procuro hablar y no me asustan nada los escandalosos. En España son mucho más peligrosos los escandalizables.
Los escandalizables, ¿eh? Tú, al Cela, sí, sí. Eras de las pocas personas sí. Que te dejaba entrevistar,
sí.
¿No?
Sí, cuando venía a Barcelona y le demandaban a una entrevista, que venga la señorita Castillejo. Sí, sí.
No, no era gens cómoda, ¿no? Es decir, tú...
A mí siempre va a ser respetuoso.
Respectuós, però les seves respostes, si t'escoltes tota aquesta entrevista,
sí, sí,
et
dur,
fa estar en guàrdia permanent. No?
Però aprens, és un privilegi, és un privilegi. Imagina't el Chillida, bueno, Severo Ochoa, per exemple.
Vasco com un àrbol.
Sí, vasco com, però Severo Ochoa, quan va venir a Barcelona, no recordo el motiu. Però tu saps el que és que t'arribi i entrevistes a un Premi Nobel? És que és impressionant. La ràdio, treballar en aquesta professió és un privilegi, tu ja ho saps, perquè tu també has tingut oportunitats de veure persones, d'entrevistar persones importants.
Sí, sí. I no sé si et quedes també amb aquesta part de les entrevistes. És veritat que el que et dona notorietat probablement és el record de personalitats rellevants, però segur que en la teva carrera tens alguns moments que et deus guardar pel record que poder no tenen a veure amb grans noms.
A veure, les personalitats com aquestes que vosaltres teniu a l'arxiu, el que sí que et demostren és que les persones que tenen un gran fons intel·lectual, cultural i personal, perquè si han arribat aquí, evidentment hi ha una riquesa personal important, són senzilles i normals. T'expliquen les coses amb naturalitat. Tenen interès en divulgar el que volen explicar, i és important. Però les altres persones que no tenen un nom destacat també són importants, i són generoses, perquè si tu entrevistes un físic, un matemàtic, un metge, clar, el que estan fent és compartir els seus coneixements, i això és molt important. I després, jo sí que m'he trobat, per exemple, al carrer, perquè clar, ara els que treballeu a la ràdio es coneixen perquè hi ha tota la imatge, sí, perquè sempre hi ha un reforçament d'imatge i de màrqueting molt important en aquests moments, cosa que quan jo començava la professió això no existia.
Et poden reconeixer per la veu, no?
Sí, però jo m'he trobat en un semàfor parlant amb algú, ai, vostè, i llavors se'n recorden d'un programa, d'una entrevista, i llavors penses, que bonic, no? És a dir, has aportat a una persona en un moment determinat un coneixement, el que sigui, que ha estat important per a aquesta persona.
Mira,
això té molt valor.
Això em porta a demanar-te tot aquest reconeixement, no, que dius dels oients, de la gent de peu, que això que es diu de la gent de peu del carrer.
Dels oients, que són el més important de la ràdio.
Si una cosa té el món de la ràdio i el món dels mitjans de comunicació en general, especialment la ràdio i la tele, és que alimenten l'ego, no?
Llavors, sí, això, segons.
Hi ha qui sap portar-ho, com per exemple...
Informe semanal volverà el próximo sábado. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su confianza y su compañía durante todo este tiempo.
Ana Blanco, no? Que s'acomiadava així de l'informe semanal, sense cap mena de pompa ni de posar-se ella com el centre protagonista, quan tothom sabia que aquell era el seu últim programa. Hi ha gent que ho sap gestionar, gent que no tant. Tu amb què t'has trobat i com tu mateixa has gestionat aquest ego? Perquè tu vas arribar a ser un dels grans noms del panorama mediàtic català.
Però jo no m'he vist mai així. És a dir, jo sempre m'he vist com una treballadora de la ràdio. I això, doncs, jo no crec que depengui de la professió, perquè nosaltres ara estem mirant sobre la ràdio i els mitjans de comunicació, però si mires entre els metges o entre els químics o entre, jo què sé, qualsevol professió, jo no crec que depengui de la professió. El que passa és que aquí es nota més, no? A la nostra feina es nota més. Però el meu marit sempre deia una frase, abans de ser personalitat s'ha de ser persona. I aquest és el quid de la qüestió, és a dir, tu per què estàs a la ràdio? Per ser estupenda? Jo no m'he sentit mai així. Jo a la ràdio estava per ser intermediària entre el que deia una persona i el que escoltava la persona que era l'oient. Per mi la ràdio ha estat això, la gran oportunitat de posar en contacte algú que sabia molt i aportar alguna cosa a algú que estava escoltant. Si tu mires així és que no hi ha lloc per l'ego, és que no.
I això és el que tu, o com tu ho has intentat gestionar, amb què t'has trobat? T'has trobat al llarg de la teva carrera amb egos massa potents que realment no deixaven espai per poder tu
sí.
desenvolupar-te?
Sí, però mira, ja s'ho faran. És que clar, al final tu has de continuar la teva vida perquè no pots enganxar-te amb això. Tu fas el que pots i després la vida et va obrint les portes.
Nosaltres treballem en una professió, el periodisme, que és molt permeable a l'intrusisme, no? A l'intrusisme laboral, perquè al final la carrera de periodisme et pot ensenyar molts valors, moltes coses, però vaja, al final, sent un bon comunicador, tenint una mica de cultura general, no? I una miqueta de gràcia, escolta'm, tothom s'hi pot posar.
El resultat no és el mateix, però.
Desenvolupa.
No, a veure... Jo crec que és molt important la preparació, la formació i el ser persona abans d'arribar a un lloc. I en aquests moments, però en aquests moments no, en tots els moments sempre hi ha hagut. El que passa és que ara hi ha més mitjans, hi ha més una gran proliferació de mitjans. I sí, qualsevol pot arribar en aquests moments a fer segons què. Però jo penso que el resultat no és el mateix. I no sé, ha d'haver-hi diferents opcions.
Clar, això ens porta al podcast, no?
Que ja saps que em fa molta gràcia a mi,
sí,
lo del podcast.
Perquè tu defenses que un podcast no deixa de ser
un programa de ràdio
enllaunat, no?
Sí, el que passa és que no són programes de ràdio, aquest és la pega. Són converses, però qui les fa? Tindran el valor que hi haurà coses molt... És com tot, i igual que hi ha programes de ràdio que no valen res i programes de ràdio fantàstics, doncs hi haurà podcasts estupendíssimos i podcasts que no sé. Depèn de qui els faci, Marina, com tot.
Clar.
Com tot.
Jo reflexionant sobre això i parlant amb gent que n'és consumidora, fermament consumidora i defensora dels podcasts, una de les coses que em feien notar és que és un format on... permet una conversa més sossegada, no? Més assossegada, amb més temps, amb menys necessitat probablement d'anar...
Hem de parar un momentet perquè tenim un problema amb el micro de la Marina.
Vale.
Vale.
Vaja.
Potser el cabell. Potser el cabell.
Molt enrere o no?
Potser la part dels podcasts.
Ah, bueno. Vale. No, sí. Cal anar tan enrere.
No cal anar tan enrere. Vale. Però...
El que sí que m'heu de dir llavors quan minuts...
Sí, perquè ara estaven a punt de quedar...
M'aixeco?
Sí. Mira. Ara, 10 minuts.
Vale.
Però ara...
Perfecte.
Et diré exacte el que ens queda.
Sí, perdó.
Ves parlant, sisplau.
Hola, què tal? Estem aquí, hem tingut un problema tècnic, però no passa res perquè tot això era gravat. Sí? El cabell jo crec que no rosava.
No, si t'han tocat la petaca no és el cabell.
No, sí, el cabell és un moment que millor s'ha...
Cortocircuito. Quan hem parlat de podcast, ha sigut.
Has vist? Has vist?
Sí, sí, exacte. Sí. És, bueno, el fantasma del Toreschi.
Exacte.
Que sempre s'ha dit que...
Però el Toreschi era baix.
Ja, però després es va mudar aquí, ja, quan...
Vale.
Afortunadament mai no ens han acabat d'explicar ben bé aquesta història, perquè no sé si seguiríem fent...
Jo és que m'enyoro el Toreschi, quan dieu el Toreschi això, mira, no.
Ja, bueno,
no,
clar.
No, no, Toreschi era baix.
Bueno, això és com si fos una publi, no? Ha estat tallat sí. Més accidentalment, no, no hem donat pas a la publicitat.
Sí, però em sap greu perquè us tenim...
Bueno, comença amb la pregunta, ja
sí,
està.
Sí, amb el podcast, sí.
Sí.
Des d'on?
Necessito una mica de referència del temps
per... I per saber on recuperar.
Des d'on recuperar l'última pregunta.
De podcast, eh? L'altre s'ha quedat bé, eh? Segur.
L'altre sí, les dues...
Des d'una mica enrere del tema podcast.
Des d'una mica enrere
del tema podcast. Uf, i on érem?
Ens n'anàvem a l'intrusisme, vale.
Ah, perquè heu lligat.
Intrusisme. Vale, va. Doncs pues quan ens digueu...
Ara direm una cosa diferent, jo què sé.
Digues, no, doncs em sembla molt bé l'intrusisme laboral i...
Sí, està.
El Carles està mirant la gravació, ara...
Vale.
Hem de gravar 11.
Queden 11, exacte. Ok, val.
Vale.
Vale.
A veure si parlem de podcast.
Ale, vinga.
11, no, des d'intrusisme m'han dit.
Ah, bueno. Vale, sí, doncs pues fem des d'intrusisme.
Sí?
Sí.
Així assegurem,
sí,
no?
Sí, vinga.
Vale.
3, 2, 1.
El periodisme és una professió molt permeable, molt donada a l'intrusisme, no? Laboral.
Sí, com totes les professions. El que passa és que ara, penso, sempre n'hi ha hagut d'intrusisme, però ara el canvi que hi ha hagut als mitjans de comunicació potser es presta una mica més a que hi hagi diferents formats que accepten que persones que no són professionals de la comunicació tinguin accés a una cosa similar a la ràdio.
I no serà que no hi hagi gent a la carrera que estigui picant a la porta per buscar
exacte.
Feina, no?
Sí, sí.
Però és veritat que no sempre el títol et dona les garanties de poder ser un bon professional.
No, com amb totes les professions. Es requereixen moltes coses, a més de la formació. També, i és el que tu has dit, hi ha moltíssima gent que fa aquesta carrera, tot i que hi ha molts mitjans, doncs continua sent complicat que hi hagi cabuda per tots els que es preparen.
Això em porta també a preguntar-te pels teus grans amics dels podcasts.
Sí.
Ja sé que a tu això de podcast
fa molta gràcia.
Et fa molta gràcia, per què?
Doncs perquè són programes de ràdio gravats, és que és el mateix.
El Gabilondo li deia el peix fresc o el peix
clar,
congelat. No?
Perquè la prèvia al podcast que ha estat que les emissores de ràdio han tingut les seves pàgines, els seus llocs web, en els quals penjaven els programes i tu els escoltaves en un moment fora de l'horari establert. És el mateix.
Sí que és veritat que conversant amb persones aficionades al podcast, defensores dels programes en versió podcast, el que em feien veure és que probablement el clima que es genera en les converses d'aquests programes és un altre, no? I sí que és veritat que possiblement ells no estiguin condicionats per la necessitat de la recerca del titular, no? Moltes vegades el que ens passa, sobretot amb els programes quan són més informatius, és que en l'entrevista et va rondant per alguna zona del cervell a veure quan li enganxo el titular, no? I això acaba condicionant l'entrevista.
Hi ha dues coses, el titular i qui treu primer la notícia.
Exacte.
Ah, amiga!
Sí, sí.
Sí. No, a
veure. I si el titular ja és una notícia, ja, una meravella.
Sí. No, però, a veure... El clima és molt relatiu, això. Per exemple, l'Òscar Moré i el seu llapis de memòria no crea clima. Això és un podcast o és un programa de ràdio? És un programa de ràdio que pots escoltar després al web. Pues és el mateix.
I tu creus que ara amb aquesta nova ràdio, que també és tele, el clima que generaria el llapis de memòria de l'Òscar Moré seria el mateix?
Aquí no estem d'acord, ja ho sé, que tu penses que no. Jo penso que sí, perquè el secret està en la persona que fa. El clima no el crea ni la càmera ni el micròfon, el clima el crea si tu ets capaç d'establir empatia...
El nivell d'intimitat tu creus que sí, arribaria a ser sí, el mateix? Eh?
Perquè tu mires el personatge i li parles com li has de parlar i aquella persona connecta amb tu.
Mira què et deia el Cela l'any 81.
A veure què em deia el Cela.
¿Y hasta qué punto cree usted, señor Cela, que los medios de comunicación influyen en esa falta de cultura que tenemos todos?
Sí, pues de una manera bastante fehaciente. La lengua que se habla por la radio y la televisión es una lengua para tontos, en general, y salvo honrosas excepciones.
Salvo honrosas excepciones, ¿eh? Sí, no sí. sé si això era el 81, no sé, 43 anys després, 42,
diria?
Diria el mateix, o tu què opines?
Eh? Es posaria les mans al cap. Clar, sí, sí.
Comparteixes d'alguna manera la reflexió que ell arriba a fer en aquell moment i portava ara mateix, creus que estem millor o pitjor?
Ara estem. És que això de comparar èpoques jo crec que no és vàlid, no es pot comparar. Però que es parla molt malament, sí. Que hi ha poca comprensió lectora, sí. Que hi ha poc coneixement, sí. Que hi ha poc interès per saber, sí. Però això...
Això, la societat en general o els mitjans de comunicació en particular?
No, la societat. Tots els informes que estan traient els professors d'universitat i d'institut et porten aquí, que estan baixant el nivell per aconseguir que els alumnes aprovin. És que això és terrible.
I davant d'això els mitjans de comunicació també tenen una responsabilitat?
Jo penso que sí.
Què és?
Seria oferir uns continguts... És que... Perquè sigui una cosa interessant no vol dir que sigui avorrida, i perquè sigui divertida no necessàriament ha de ser grollera i vulgar. És que es pot compaginar tot. Tu pots parlar normal i ser simpàtic, ser divertit i oferir un contingut que interessi. I els mitjans de comunicació jo crec que tenim una responsabilitat, evidentment que sí.
I creus que això s'està fent o trobes a faltar?
Mira, no ho sé, no t'ho sabria dir, no sé.
Potser els que... Digues, perdó.
No, que, clar, la gent de la meva generació triem el que ens agrada i el que considerem interessant i que ens aporta, ho agafem. Ara es fa això? Ja no ho sé, perquè, clar, el ritme o la inèrcia és el que és fàcil, perquè estem en l'època del que és fàcil. Llavors, no sé...
Immediat,
sí. Però jo, per exemple, al·lucino en un viatge en tren que es puguin passar 50 minuts mirant TikToks. És que no ho entenc, perquè què t'aporta això? Agafa un llibre, no sé, si no vols del Cela, però agafa un escriptor d'ara. Esclar, sí. I per què no del Cela, també, vull dir.
Tu vas ser pionera en això del feminisme, ara estem vivint una nova onada, no? Des del 2018 fins ara, però tu, en el teu moment, en la teva època, en el teu moment d'esplendor professional, ja tenies com a idea, escolta, jo vull dones en els meus programes.
I només, Sí, jo feia un programa aquí a Ràdio Barcelona que era amb advocades, ginecòlogues, psicòlogues, pedagogues, i sempre eren dones. I em renyaven una mica, però jo ho feia. Ja
sí, t'ho van deixar fer... Sí. No s'hi van oposar massa?
O... No.
I per què?
No ho entenien, però sí. I abans d'això, a Ràdio Miramar jo havia fet un programa que era feminista, directament, amb unes companyes, i sí, érem les pioneres, les que anàvem a les manifestacions, jo també he abortado, i totes aquelles coses, sí, clar, sóc d'aquesta quinta jo.
I com estàs vivint aquest rebrotament?
Home, em sembla bé, el que passa és que no entenc aquestes dispersions i digressions i baralles, no m'agrada, perquè penso que prou complicat continuem tenint les dones com per a sobre estar dividides, no? Això no...
Ja que parlem d'això, tu tens una filla, amb un nom preciós.
Es diu Marina, mira.
Tu vas ser mare tard, sobretot per l'època, vorejant els 40 anys. No sé en quina mesura hi va condicionar la teva carrera i la teva professió.
Independentment de les qüestions personals i del moment vital, sí que va ser important la professió, perquè clar, això... Suposo que continua passant, no?, a les mares d'ara.
Sí, això...
És difícil. Jo no sé si ara tu tens un horari establert i jo no tenia horaris pràcticament, jo estava tot el dia ficada aquí.
És que és el gran què, no?, del periodisme, clar, que és una professió. A vegades quan parles amb persones que potser treballen en oficines o d'alguna altra cosa, no acaben d'entendre, no?, això de... Escolta'm, clar, jo treballo
sempre.
24
hores. Tu treballes sempre. Sí. I caps, jo he treballat molts anys caps de setmana també, i nits, i sí, qüestió, et condiciona perquè, clar, no tens el temps establert i ordenat. Jo he arribat, t'ho explicava i reies molt, però és que és veritat, he arribat a posar la meva filla de 10-12 anys a fer de documentalista per tenir-la entretenida, perquè eren les vacances i jo treballava i era estiu.
Explica exactament el cas concret com era.
Jo feia un programa i llavors era un programa d'estiu i de matinades, que es deia La lluna i les estrelles a Catalunya Ràdio. I llavors la meva filla vacances, un embolic, i llavors ja vaig agafar uns llibres i coses, li vaig dir, mira Marina, tu busca aquí tot el que digui de llunes i estrelles, i anava posant pòsits. Era una manera de conciliar. Ella estava entretinguda, estava amb la mama, però jo estava treballant.
No ha tingut mai la temptació de ser periodista?
No, és dissenyadora gràfica.
Què li hauries dit?
Que fos feliç.
I això és compatible?
Sí, si fas el que t'agrada, encara que et matis a treballar, és clar que sí, jo estic molt contenta del que he fet. He treballat moltíssim, no he tingut horaris, no he tingut vida en molts moments, però és una professió estupendíssima. Però és igual, qualsevol professió, si la fas amb vocació i amb amor, pues és fantàstic. I jo no li hagués dit mai a la meva filla, fes això, fes allò. No.
Ara vaig a un grau més, d'intimitat. Tu l'amor el vas trobar precisament en la teva
professió, Barcelona,
a Ràdio
sí.
Barcelona. Hauries tingut més criatures si no fos per la teva feina?
Si no fos per la meva edat.
Però també va ser mare tardana per
sí,
la teva feina.
Sí, sí. Home, jo tenia 38 anys i vaig pensar, ara hi ha dones més grans que tenen fills, però jo pensava que ja n'hi havia prou, no? Més que res perquè no considerava que fos bo tenir fills tan gran. Que, no sé, a mi la pediatra de la meva filla sempre em deia que ella, per experiència d'ella, que els fills de pares grans acostumaven a tenir un índex de desenvolupament molt més important a nivell intel·lectual, perquè estaven envoltats de persones més fetes, no? O sigui que mira el que t'espera.
Adelina Castillejo, per quan un podcast, no? No t'enyores dels micròfons?
No, sí que m'enyoro dels micròfons, però jo no faria un podcast, jo faria... És la segona persona que m'ho diu, ja m'ho han dit unes altres vegades.
Clar, però jo no tinc poder per donar-te un podcast, potser aquí t'ho ha dit abans sí que
no,
el tenia.
No, també era una companya. No faria, jo faria alguna cosa de ràdio, si ha de ser un podcast, però...
Escolteu,
Sí, no, home, no.
Missatge?
No es pot ser tap, Marina, no es pot ser tap.
No es pot ser tap, però es pot ser referent, no?
Això sí, però això ja no depèn ni de tu ni de mi.
Adelina, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I... Ha estat una conversa molt agradable.
M'ha agradat molt conèixer-te, et desitjo molts èxits.
Igualment, moltes gràcies.
A tu.
Molt bé, hem tingut el percance aquest, però vaja.
Bueno, però...